Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Maria Gisbert. Catalunya ampliarà l'ús del certificat Covid si les dades de la pandèmia continuen empitjorant. L'objectiu és evitar noves restriccions d'aforaments i horaris. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha dit que el govern analitza a diari com evolucionar el nombre de contagis. De fet, una de les línies vermelles és superar els 100 pacients a les UCIs, que avui se situen en 96. D'altra banda, s'espera també un informe del comitè científic assessor abans de prendre la decisió i a quins sectors podria afectar.
Si els propers dies els casos segueixen una tendència a l'alça, es valorarà l'ampliació de l'ús del certificat Covid com a mesura per evitar nous tancaments i noves restriccions. Estarem, doncs, amatents per veure amb quina intensitat i de quina manera impacta en els centres d'atenció primària, però també en els hospitals, aquest nou augment de la pandèmia.
El govern s'ha mostrat preocupat també per la proximitat del pont de la Constitució i les festes de Nadal i ha demanat fer un ús correcte de la mascareta. Canviem de qüestió. Comissions Obreres convoca assemblea a Terrassa per preparar mobilitzacions al novembre sota el lema «Disputem els salaris, defensem els serveis públics». Josep Maria Codina, Ràdio Municipal de Terrassa.
L'organització sindical vol sumar amb les entitats socials el major nombre de reivindicacions, com la lluita per l'augment del salari mínim, la derogació de la reforma laboral o la defensa del sistema sanitari i educatiu, l'habitatge o la regulació del preu de l'energia. El sindicat també defensa l'augment de les cotitzacions a la Seguretat Social pel sistema de pensions i titlla la patronal d'insolidària per defensar només els seus interessos. Escoltem el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco.
Per això no entenem la posició de la patronal, perquè ens sembla totalment insolidària i que només pot entendre el caràcter del diàleg social allà on pot posar la mà i allà on han de fer un esforç de solidaritat per repartir els seus ingressos, i digui que no, evidentment, és intentar xuclar del país.
Pel sindicat, lluites com pel preu de la llum, l'habitatge o les pensions van més enllà de les reivindicacions del món laboral i assumeix el paper d'organització sociopolítica portant totes aquestes demandes al carrer.
Altres qüestions. A Vic, aquest mes de desembre torna al mercat medieval. En aquesta edició es presenten alguns canvis pel que fa al traçat de les parades per evitar aglomeracions. Clàudia Dinarès, el 9FM.
Del 4 al 8 de desembre i després d'un any d'aturada per la pandèmia, Vic acollirà la 25a edició del Mercat Medieval. La proposta torna amb canvis importants pel que fa al traçat de parades que per primera vegada i amb l'objectiu d'evitar aglomeracions evitarà la ciutat antiga. Titi Roca és el regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic.
Tècnicament hem cregut adient, no? I la proposta ha sigut aquesta, que és que passa al voltant, per tant a totes les Rambles, a la zona de l'Atlàntida, a la zona de les Adoberies, tot el que és el vol de la ciutat antiga, hi haurà la plaça del Carbó, valen? I per tant, bàsicament, el recorregut és per tot l'exterior.
Per aquest nou traçat, tot fora muralla, els visitants hi trobaran més de 300 parades d'articles de decoració, complements i productes alimentaris. Una altra de les novetats de l'edició és l'estrena de la trifulca d'Alta Riba. A dalt d'un carruatge d'època, 8 comedians de la companyia Los Canyots donaran continuïtat al que fins ara era la sala de l'Alta Riba.
I un darrer apunt, els Mossos d'Esquadra han detingut 12 joves per un robatori amb molta violència a 3 menors a Barcelona aquest cap de setmana. 7 dels detinguts són menors, entre ells una noia de menys de 14 anys que és inimputable. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats. Bona tarda, benvinguts i benvingudes al magazín de la tarda de la xarxa fet per Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Joan Fernández i Xavi Cacho, la Clara García a la producció i de qui us parla, Víctor Palacios. Avui és dimarts 16 de novembre i volem conèixer el temps que ens acompanyarà aquesta tarda. Clara Bruixet, bona tarda.
Bona tarda, situació encara marcada per aquesta pertorbació que porta precipitació a la major part del territori, però de caràcter feble i dispers. S'han acumulat fins a 6 mil·límetres a tot estirar a punts del Maresme, Selva, Vallès Oriental. A hores d'ara la precipitació precipitació ja es va desplaçant cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, fins i tot cap a Ponent, de manera més puntual encara a la Catalunya central, litoral central i punts del Pirineu. En conjunt es mantindrà aquesta tendència que la precipitació es vagi desplaçant cap al sud fins a desaparèixer ja a partir del vespre i seguirà sent de caràcter en conjunt feble i minso. Aquesta pertorbació també porta vent reforçat a la Costa Brava i fins i tot al litoral central, amb situació marítima notablement alterada, amb aquesta mar de fons de component est força marcada. A banda, en quant a nuvolositat, al final del dia ja tendirà a minvar i demà la situació serà força diferent. De moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Avui començarem el programa parlant sobre el Dia Internacional del Flamenc i ho farem amb el Pere Martínez, cantaor santcugatenc del grup Los Aurora. Tancarem la primera hora amb la nostra tertúlia. A la segona hora entrevistarem a la monologuista badalonina Pepi Labrador. A l'Espai de Ciència parlarem amb l'Àngel Massager sobre el volcà actiu de la Palma i tancarem la segona hora amb la música del grup terrassenc Doctor Prats. Encetarem la tercera i última hora sortint al carrer. Avui anirem fins a Castellà a la trobada de col·leccionistes de Coca-Cola. A Cultura parlarem de la poesia contra la violència de gènere amb la poeta Yolanda Gutiérrez. I tancarem el programa d'avui amb una nova entrega de l'acústic i la música de Predicador JJ Bolton. Tot això i més des d'ara i fins a les 7 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem! I com cada dia, comencem amb la nostra ronda d'actualitat i anem fins a Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El jutjat número 2 de l'Hospitalet ha arxivat el cas de la terrassenca Rosario Bravo, desnonada per error amb 97 anys el 19 de febrer d'aquest any. La família va decidir interposar accions judicials contra els responsables d'executar l'ordre de llançament que la va deixar al carrer. Ara el cas ha quedat arxivat. El jutjat número 2 de l'Hospitalet considera que no hi ha delicte penal, ja que no hi havia voluntat de delinquir o equivocar-se i confirma que va ser un error. A principis d'aquest mes de novembre, diversos testimonis imputats han declarat en aquest jutjat i han admès el possible equívoc de l'habitatge desallotjat. I és que en lloc de dur-se a terme el desnonament a l'àtic primera, es va executar el sobreàtic, que és la residència de la dona. Rosario Bravo, que ara viu a Terrassa amb el seu fill, va perdre pertinences de tota una vida i encara no les ha aconseguit recuperar. Amb anterioritat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va admetre l'error, però va responsabilitzar el representant de les finques per indicar incorrectament l'immoble.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. La setmana que ve arriba la segona edició d'Autopro Saló, la fira dels professionals de l'automoció, on hi ha previstos una quarantena d'estants i s'espera la presència de 2 milers de professionals del sector. També hi estan convidades les 25 escoles professionals de la matèria de Catalunya. Del 25 al 27 de novembre, Fira Sabadell veurà les principals marques que donen servei als cotxes. Portaran les seves novetats, que no han deixat de sortir al llarg d'aquests 2 últims anys. Hipòlit Moreno, president del Gremi de Tallers de Reparació i Venda d'Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província, explica que els han demanat que el format fos presencial.
Malauradament no la van poder fer quan pertocava, perquè per mig ja tots vam saber que vam tenir pues, la pandèmia del Covid i ho vam haver de posposar. Aquest fet no ens va desanimar i van començar a treballar en un format telemàtic per no perdre el contacte amb els expositors. Doncs sentíem que els havíem de recolzar més que mai. Però quan ja teníem el format a punt, es van començar a aixecar les restriccions i un cop preguntat als expositors van preferir esperar uns mesos, però poder la fer presencial i per això aquí avui estem.
La principal novetat d'enguany és un espai demo, on es podran seguir en directe les activitats, productes i serveis dels expositors. A més, també hi ha previstes unes conferències tècniques per parlar de l'electromobilitat, la recàrrega del vehicle elèctric, la diagnosi i el futur del cotxe.
Gràcies, Pau. Anem ara fins a Badalona. Alexis So, bona tarda.
Bona tarda. La incidència de la Covid-19 és 5 vegades superior en les persones no vacunades. Així constaten des del grup de recerca Biocoms de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, que aconsella prendre noves mesures per frenar la velocitat de contagi. Segons alerten, la situació sanitària actual no té res a veure amb la de l'estiu, però els contagis segueixen a l'alça i es podria arribar abans del previst als 120 pacients a les UCI catalanes. Actualment, el nombre d'ingressats frega el centenar. Espanya registra la incidència més baixa d'Europa, en part gràcies a l'elevat nombre de vacunats, que ja representa un 75% de la població. Tot i els bons indicadors, els investigadors del Biocoms fan una crida a la prudència i animen a vacunar-se els indecisos. Les vacunes, reiteren, ens protegeixen de l'hospitalització i les formes més greus de la malaltia, que poden provocar-nos la mort. Ho ha explicat l'investigador del Biocoms dels germans Trias i Pujol, Martí Català.
La incidència en no vacunats seria 5 vegades la dels vacunats i, de fet, en els casos greus, en les UCIs, en les hospitalitzacions i en les morts, encara es veuria una diferència més gran. I la velocitat, tot i que t'estic dient que és ràpida en comparació al que esperàvem en aquests moments, però molt més lenta del que vam tenir, per exemple, a l'estiu, on en 2 setmanes es van gairebé multiplicar per 5 els contagis. Ara estaríem parlant de que cada 10 dies, més o menys, estaríem duplicant el nombre de contagis.
A Catalunya, el govern no descarta ampliar el certificat Covid si els contagis continuen a l'alça en restaurants i d'altres espais d'oci.
Gràcies, Àlex. Seguim al litoral. Anem ara fins al Prat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. El Prat Ràdio s'ha adherit a Radio Player Espanya per impulsar la ràdio online a nous canals tecnològics. D'aquesta manera, l'emissora es podrà escoltar en directe i a la carta a través de nombrosos canals, entre ells televisions connectades i assistents de veu. L'aliança amb Radio Player Espanya permet a l'usuari consumir ràdio online de forma totalment gratuïta, sense registre ni publicitat addicional i amb una qualitat sonora molt alta. El Prat.Ràdio s'assuma així a les més de 370 emissores dels principals grups mediàtics d'àmbit nacional, sent una de les pioneres a nivell local.
Gràcies, Rocío. I ara anem fins a Castellà del Vallès. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament ha iniciat recentment les obres de reparació de diverses voreres i calçades en nombrosos trams de carrers de Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions de Can Font, Can Avellaneda, Aire-Solder i el Balcó de Sant Llorenç. L'actuació, que suposa una inversió de 192.000 euros, s'està fent sobre aquelles zones que prèviament s'han identificat com a prioritàries pel seu estat. Concretament, s'actuarà en uns 25 carrers. A banda d'aquest paquet d'intervencions, l'Ajuntament també durà a terme una altra campanya de reasfaltatges en diverses localitzacions de les urbanitzacions de l'Aire-Sol, el Balcó, Can Font i el Racó.
Gràcies, Rocío. Ja Sant Cugat, el ple municipal ha aprovat aquest dilluns per unanimitat el nou Pla d'Igualtat 2022-2025. El document marca 145 accions repartides en 10 eixos estratègics que busquen la millora, la prevenció i la sensibilització cap a una societat més justa. Amb aquest objectiu, el pla es posa al dia i incorpora els feminismes i la versió LGTBI i implica totes les àrees del consistori. Ens ho explica l'Anna Díaz.
El document sorgeix d'una àmplia diagnosi que posa en evidència que queda molt per fer i per erradicar les desigualtats. Per això, Gibert ha destacat la voluntat transversal del document, en el qual estan implicades 16 àrees del consistori, des de 4 òptiques que nodreixen el pla: perspectiva de gènere, perspectiva LGTBI, perspectiva d'interseccionalitat i perspectiva de participació i treball. Escoltem la tinenta d'alcaldia de Drets Socials i Igualtat, Núria Gibert.
Presentem un pla d'igualtat ambiciós, no autorreferencial ni complaent, sinó que es posa objectius que han de costar d'assumir, perquè només així es pot avançar. Perquè sigui també patrimoni comunitari, presentem un pla amb una alta participació de les entitats i veïns i veïnes de Sant Cugat, perquè seran ells aliats imprescindibles per tal que justament aquest pla mai reposi en un calaix, no que sigui eina d'escrutini, millora i fiscalització.
Per això tindrà una comissió de transversalitat i s'emetran 2 informes d'avaluació de les 145 mesures que preveu el text, dividides en 10 eixos estratègics. Ara el document se sotmetrà a informació pública i una vegada resoltes les al·legacions, si n'hi ha, quedarà aprovat definitivament.
Cada tarda, de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
Avui és 16 de novembre i se celebra el Dia Internacional del Flamenc. El flamenc va ser declarat patrimoni cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO del 2010. Per això avui, amb motiu del Dia del Flamenc, conversem amb en Pere Martínez, cantaor de Can Flamenc, però que també ha donat veu a altres gèneres musicals, com la música clàssica contemporània, la canción flamenca o la cançó catalana, i és veu del grup Los Aurora. Bona tarda, Pere.
Hola, bona tarda.
Ets membre, com dèiem, bueno, membre i cantant del grup Los Aurora. Com van ser els inicis d'aquest grup i qui en forma part?
Doncs Los Aurora va ser que vam començar fa 6 anys. Primer era un repertori que vaig muntar sota el títol Pere Martínez canta falla, sobre l'autor Manuel de Falla. I a partir d'allà vam fer un repertori, com deia, de Manuel de Falla, Federico García Lorca i Felip Pedrell, com els tres autors principals del repertori, que vam agafar cançons seves i les vam reversionar. Llavors, ja des del principi érem els que som ara, que som el Joan Carles Maria a la bateria, també Sant Cugatenc, adoptat, el Javi Garravella, el Max Vilavecchia, i el José Manuel Álvarez. I ara fa 6 anys, després d'aquest primer concert, es va decidir entre tots que volíem seguir amb el projecte i esdevenir un grup. I vam treure el disc, hem girat per molts països i estem ara a punt de treure el segon disc, que serà el gener.
I el nom de Los Aurora, per què? Quin motiu té? Quin significat?
Al principi va ser, ens dèiem Aurora, el projecte es deia Aurora i el grup, perquè versionàvem una cançó d'Enrique Morente que es diu L'Aurora de Nova York, que per cert, abans la versionàvem i ara hem reinterpretat el poema, que és un poema de Federico García Lorca. I com a Aurora era difícil trobar-ho per internet perquè hi havia moltes altres referències i bueno, és una cosa important que ens trobin. Al final hem decidit de dir-nos Los Aurora.
I com bé comentaves abans, heu girat arreu del món i que heu arribat també molt lluny, no? Fins i tot a tenir concerts a Nova York o a Islàndia. Com ho vau viure, aquesta experiència?
Sí, mira, el Nova York al final no el vam fer perquè va esclatar tot això del virus.
Va ser prepandèmia. Però... Just en el moment de que va esclatar la pandèmia, no?
Sí, havia de ser l'estiu de l'any passat. El Festival de Flamenco de Nova York. I teníem també una gira per Califòrnia i la costa est de 2 setmanes. Tampoc vam... Bueno, coses que no vam poder fer també, però... Sí, a Islàndia just va ser l'última gira que vam fer abans de trencar-nos.
I com...
I bé, la veritat és que la sorpresa és que sempre ha funcionat molt bé, perquè sí que som un grup de flamenco... però diria que som també més coses, o sigui, que ja t'hi trobes amb més sonoritats i més gèneres que potser no són tan d'aquí com el flamenco. Llavors a fora també s'hi senten com partíceps, diguem-ho, saps? En el concert, en el directe, es veuen el públic que no és que estigui veient alguna cosa que no ha vist mai, en el sentit de que no sap com funciona, sinó que també les qüestions musicals del jazz o de la música moderna, del rock i tal, també ajuden a que el públic ho accepti no tant com algo super singular i desconegut, sinó que el punt flamenco és el que ho fa singular, però els hi sona familiar, diguéssim.
Per això mateix et volia preguntar com és la música flamenca, com s'escolta, si s'escolta igual que aquí a Espanya, per exemple, a Islàndia.
Si l'escolta el flamenco?
Si s'escolta igual o el tenen d'una altra manera, o sigui, l'entenen d'una altra manera, el flamenco.
Pues mira, no t'ho sé dir. No t'ho sé dir perquè, clar, nosaltres anem allà, fem el concert en aquest cas, i no vam poder compartir. A vegades sí que fem masterclass amb els, amb la gent d'allà, del públic o d'alguna escola, però mira, a Islàndia no ho vam poder compartir. A Rússia, per exemple, sí que vam fer aquest apropament amb la gent d'allà, i, bueno, l'escolten en el sentit de... Sí, l'escolten igual... Hi ha molta afició, sí. Uh-huh. Els que els agrada s'hi posen fins al fons. Hi ha molts alumnes de baile, per exemple, el baile potser és el que més fàcil acull algú que no entén l'idioma, per exemple, o que no... el baile i la guitarra. Uh-huh. Tot i que són disciplines molt diferents, són accions diferents, no?, tocar un instrument i ballar. I el cante potser per l'idioma i per el tipus de música que és singular, potser els hi queda més lluny a l'hora de practicar-lo. Uh-huh. Però de sentir-lo ho disfruten molt tot.
Uh-huh. I com van sorgir aquestes oportunitats de viatjar arreu del món?
Perquè ens hem mogut molt amb fires de música, com el Mercat de Música Viva de Vic, o el Womex, que vam estar a Canàries, a la fira d'Illes Balears, també, que són llocs on els programadors van a veure grups que no estan a primera línia mediàtica, però que tenen una singularitat en la seva proposta, i així va funcionar. O sigui, sempre que hem anat a aquest tipus de fires, hi ha hagut molt bona resposta i han començat a sortir les actuacions.
Uh-huh. I t'agrada provar coses amb el flamenc?
Què vols dir?
En tema fusió, o, per exemple, un esbar o una orquestra, posar l'accent flamenc en altres tipologies, o més que tipologies, sí, altres estils musicals?
Sí. Sí, no veig que hi hagi cap límit. En qüestió de música, per sort, crec que no hi ha límits.
Uh-huh. I d'on et ve aquesta passió a tu pel flamenco?
Doncs no ho sé molt bé, perquè, o almenys no és un cas típic de... Pues, el meu pare cantava flamenco, coses d'aquestes, no... O sigui, a casa tampoc s'escoltava flamenco així clàssic. Jo crec que va ser una mica una transició entre escoltar grups de rumba i de fusió flamenca com Ojos de Brujo, que ho disfrutava molt amb els amics i amb les meves germanes, i a partir d'aquí, a poc a poc, anar entrant, saps? Conèixer amics que també compartien aquests gustos i que potser ja s'havien endinsat una mica al flamenco. Llavors ells em van com... pues això, de comparteixes discos i música i et vas passant i tal, escolta això, escolta allò altre. I jo sempre havia cantat des de petit altres estils, llavors sí, el que s'escoltava a casa, no? És el més normal. Però després amb els amics sí que vaig descobrir el flamenco, el cante, i això ja em va fer com dir, ostres, aquí és on... d'aquesta manera em fa sentir alguna cosa especial. Ja no és el cantar per... O sigui, és com una cosa amb el que jo vaig connectar molt, la forma de cantar en el flamenco. Uh-huh. I després va ser com un, pues això, un fletxazo, diguéssim, i després ja m'he anat també, em vaig ficar molt en el flamenco amb 21-22 anys que ho vaig descobrir, i a partir de, pues això, vaig estar 4 o 5 anys al taller de músics i allà em vaig com empapar de tots els coneixements de flamenco i de cante i de música, i després ja sí que m'he anat obrint més a altres gèneres, com deies abans, no? Jo amb l'Esbar vam fer un espectacle que també el flamenco pues, tenia una part important en la sonoritat dels temes. I diguéssim que la meva veu, pues, al final, la base és flamenca i jo crec que es reconeix bastant, canti el que canti, que això, que hi ha un pozo flamenco molt important.
Uh-huh. Comentaves que has tingut de formació al taller de músics. Aquesta experiència, suposo que, tal com deies, va ser on et vas enriquir amb coneixements, no?
Sí. Sí, sí, vaig decidir entrar a l'escola i molt bé, molt bé, va anar molt bé. Em vaig trobar amb gent molt, molt interessant com a alumnes, companys i com a profes també. I al final, clar, això sempre et marca també, sí.
Uh-huh. I, bueno, veient la vostra trajectòria i tots els viatges que heu fet i tots els llocs on heu actuat, quin missatge donaries per gent que comença ara el tema de cantar, en el tema del flamenc? Perquè suposem que a tot arreu és igual de difícil, però la teva opinió, doncs, segurament serà molt valorada.
Jo diria que o sigui, hi ha com, no sé, com dues possibilitats, potser, no? Que ho hagis escoltat a casa de sempre. Llavors ja, com que vulguis que no, si ho has escoltat des de petit, pues ja tens una familiaritat amb aquella forma de cantar o de la guitarra, del so de la guitarra o de la percussió, perquè ja el flamenc des de fora, com és el meu cas, que ho vaig conèixer pues ja, diguéssim, adult, clar, canvia molt amb el que estem acostumats a sentir a la ràdio o a sentir a lo més mainstream, lo més popular o comercial, per començar pel ritme que té, que són de 12 temps, de 3, de variats també, no? Diferents accents i coses que no és com el 4x4 del pop, saps? Que normalment sentim. Llavors per aquí és com, jo diria, el primer per començar a entendre com va el flamenco. Mm-hmm. Llavors fer palmes per seguir aquest ritme. I després, depèn de la disciplina que t'agradi més, doncs agafar algú que t'agradi com ho fa, com a mestre, com a referent, i prendre classes. Prendre classes amb aquella persona. I sobretot, el que crec que és molt important és que si tu vols cantar, tocar o ballar flamenco, l'has de sentir molt, l'has de sentir, o sigui, no sentir de sentiment, sinó d'escoltar molt aquesta música. El sentiment ja es dona per suposat. Però el d'escoltar molt aquesta música, perquè t'has d'empapar d'allò. Mm-hmm. O sigui, ha de ser com que sentis un ritme de boleries i ja el tinguis, ja el sàpigues enganxar, però ràpid. Que sentis una cadència flamenca i la identifiquis. Que estiguin cantant per soleà i tu ja ho coneguis. És la forma en què després tu pots, diguéssim, deixar-te fluir com una expressió artística, no? Ja sigui baile, guitarra o cante. Mm-hmm. Però si no ho tens allà, si no està molt dins teu a nivell de coneixement i d'haver-ho escoltat molt, no pot ser una cosa superficial, saps? D'escoltar-ho i ah, pues mira, ja sé cantar això. És molt difícil o jo crec que no funciona.
Uh-huh. I també treballes a la Tacones, a Sant Cugat, un espai de dansa i estudi de flamenc, no?
Sí.
I allà suposo que dones classes de cant.
No, allà el que fem és... Fem un curs que en el que l'Aina Núñez, la professora de baile, els ensenya a ballar. Aquest any ha sigut, està sent per soleà, que és un dels estils flamencos, I el Rocha i jo, el Rocha és un guitarrista, també de Sant Cugat, i jo anem i fem la música en directe, perquè ells sí, la puguin ballar i assajar.
La música en directe sempre com que sembla que sona millor, no?, que no amb reproduccions.
Clar, sí, sí, a més estàs allà... Bueno, nosaltres estem a disposició totalment de la professora i de les ballarines, i del... ballarines, sí, perquè... Uh-huh. O bailaores, bailaors no hi ha. I llavors estem allà pel que manden. I clar, sempre és més autèntic.
Uh-huh. I ara per tancar ja, parlem també perquè vas a actuar amb la Cobla Marinada, no?
Sí.
Com va sorgir aquesta idea o aquesta oportunitat de fer-ho amb la Cobla?
Doncs un dels caps de la Cobla, el Martí, em va fer la proposta i vam fer un plantejament per fer un disc de Cobla i Cante. Llavors hi ha alguns arranjaments que han sigut adaptacions de temes que jo ja feia amb l'Esbar, per exemple, i hi ha alguns altres que són arranjaments nous i repertori nou.
Doncs Pere Martínez, cantant de Los Aurora, moltíssimes gràcies per haver estat al Connectats i per haver-nos explicat totes aquestes curiositats del món del flamenc. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, ha sigut un plaer. Gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Moment per la tertúlia. Avui ens acompanyen des de Badalona el Xavier Soleil, director de la Residència de Gent Gran de Santa Coloma. Bona tarda, Xavier.
Hola, bona tarda.
I al Prat tenim a l'Emili Miquel, exdirector de Correus, ara ja jubilat. Bona tarda, Emili.
Hola, molt bona tarda.
Si us sembla bé, comencem amb el primer tema que us havíem proposat, i és que el govern espanyol i els sindicats acorden apujar les cotitzacions per pagar les pensions. Segons els sindicats, bona part del 0,6% d'augment la pagaran els empresaris, que han abandonat les negociacions en desacord amb la mesura. Et pregunto, Xavier, com veus aquest acord entre sindicats i el govern espanyol, al qual ja es parlava fa uns dies?
A veure, de fet, tenim un greu problema en perspectiva, un de tants, però aquest és un greu problema de futur en perspectiva. I de fet, quan jo penso que quan es fa política, el que més costa és buscar solucions a llarg plaç per a problemes que sabem que esdevindran i problemes que hi són. El més fàcil és segurament actuar de forma més electoralista, buscant solucions fàcils per resoldre problemes així a cop de decret i per tenir uns resultats electorals immediats. El tema de les pensions i la problemàtica que hi ha per pagar les pensions futures, aquest és un tema important, que cada vegada es veuen a l'horitzó unes boires més negres per poder-ho assumir. De fet, jo sóc un d'aquests baby boomers que tant se'ns pot criticar, però escolta, jo sóc nascut al 65, per tant estic ben bé al mig. D'aquí 10 anys, potser si em deixen, potser em jubilaré, i espero que potser el meu fill, que ara en té 16, quan en tingui 26, pugui col·laborar una mica en la jubilació de meva i la de tants altres que ens jubilem aquell moment. Ara, ja es veu venir que el problema és que treballaran potser menys de les persones que estan treballant ara, perquè també la natalitat és la que és i per tant el nombre serà potser menor, i que qui treballarà en aquell moment, perquè a veure, no recordem que les pensions es paguen sobre les cotitzacions que s'estan pagant avui, per tant qui està pagant el jubilat, la persona que està jubilada avui, és aquells que estan treballant avui. Qui estarà treballant d'aquí 10 anys seran els que hauran de pagar les pensions, els que ens jubilem, o que tinguem aquesta sort de jubilar-nos d'aquí 10 anys. Però clar, si treballen pocs, si a més s'intueix que qui treballi guanyen sous de misèria i per tant la cotització també serà menor, aquí tenim un problema, tenim una amanida que ja està servida. Com trobem la solució, no? I aquest és el tema que m'imagino que s'han de buscar aquestes solucions. Ara, evidentment aquesta opció de que incrementar la cotització per tal de que evidentment doncs, hi hagi aquesta bossa, es vagi creant aquesta bossa futura i això permeti suportar aquest gruix important de persones que entrarem en la jubilació d'aquí 10 anys o que hi estem entrant a partir de 7, 8, 9 anys, qui ho ha de suportar? Qui ha de fer aquesta bossa d'estalvi? Que aquest és el tema, no? Aquí bueno, se la reparteixi entre els empresaris i el treballador, i l'empresari que posi, escolti, posem de sobre 1.000 euros de cotització, l'empresari que em posi 6 i el treballador que em posi 1. Bueno, molt bé, però potser això puc entendre que escolta, algun petit empresari aquesta càrrega, que segons el ministre diu, escolta, això ho poden suportar. Bé, no ho sé, sí, potser tots els petits empresaris, i dic els petits, perquè segurament, escolta, els grans empresaris, el senyor BBVA o el senyor Mercadona, això no li serà un problema. Ara, aquells petits empresaris, potser això, en aquest moment, se sumarà a unes dificultats que en aquest moment estan patint. Jo és una mica el que puc entendre, aquesta dificultat que pot haver-hi en algun col·lectiu, o aquestes reticències del col·lectiu empresarial, no?
Alguna de les dades, per exemple, és que seria l'augment, com he dit abans, d'un 0,6, i l'acord que s'ha pres, recordem, sense els empresaris, que van abandonar la reunió, és el pacte aquest de gran part de la cotització l'assumiria l'empresa, un 0,5, i la resta un 0,1 als treballadors, segons els sindicats. Fent un càlcul com feia abans el Xavier, tenim un càlcul fet ja, que és que per un sou base de 2.000 euros al mes, aquesta mesura doncs, seria d'uns 12 euros d'increment en la cotització per part dels empresaris i 2 euros per part del treballador. Aquest fet és el que comentava el Xavier, que no sé, Emili, si estàs d'acord en el tema sobretot dels petits empresaris, si ho podrien assumir.
Assumir. Bé, em sembla que són 10 euros per part de l'empresa, no 12, 10 euros seria, no? I 2 euros per part del treballador. Aniria així, un 0,5 i un 0,1. Uh-huh. És això, no?
Sí.
A veure, vist des del punt de vista d'una persona que evidentment no hi entén, doncs sembla que sigui un pedaç, que és al final el que han acabat dient els empresaris. Això no sembla que sigui una solució ni molt menys definitiva al problema de les pensions, que segurament no la tenim. Sembla que sigui una mica allò de dir un maquillatge per anar tirant, que és el que crec que finalment és, perquè clar, el tema de les pensions és un tema molt feixuc, i hem de pensar que nosaltres que vivim a Catalunya, que vivim a Espanya, que vivim a Europa, som una excepció al món. Som una excepció perquè som els únics que tenim pensions. La gent, clar, a vegades no sap que als Estats Units doncs, l'Estat no se'n fa càrrec de la vellesa de la gent. Quan la gent marxa de les empreses, si no s'ha fet un pla de pensions privat, doncs malament rai. A la Xina mateix, doncs, que és un país dit comunista per ells, doncs no hi ha un sistema públic de pensions. A Rússia no hi ha un sistema públic de pensions. A tota Amèrica Llatina no hi ha un sistema públic de pensions, i a l'Àfrica no hi ha un sistema públic de pensions. Pensar que nosaltres ens mantindrem com una illa per sempre més, perquè vam descobrir aquí l'estat del benestar acabada la Segona Guerra Mundial, a mi em sembla que és una mica il·lusori. És a dir, si el sistema en el que vivim, el sistema dit capitalista, doncs estigués passant pels seus millors moments i anés a més, doncs podríem dir sí, perquè a part d'Europa tenim que Amèrica també es puja el carro, i també Àsia i l'Àfrica, però és al revés. Estem vivint la crisi del sistema capitalista, que s'anirà aguditzant, jo no sóc un adiví, però això ho diuen els economistes, i cada vegada doncs hi haurà menys gent que treballi, i no només per la crisi del sistema, sinó també perquè entrarà l'automatització, la robotització, i els treballadors seran el nombre de persones ocupades cada vegada serà més petita. Llavors, si altres països es troben en jubilacions de de 300 euros, i escolta, arregla't i espavila't, i la gent té una edat teòrica de jubilació que són els 65, se'n fa difícil pensar que nosaltres, els europeus, els que vivim en aquell lloc privilegiat del món, seguirem tenint unes pensions com la que disfruto jo, perquè estic feliçment jubilat i retirat, com la que disfruto jo ara mateix, perquè això em sembla a mi que anirà a menys, a menys, a menys, tot i que es puguin posar pedaços com el que s'intenta posar ara.
Una, les dades que segons el ministre Escrivà preveu és que el 2032, amb aquests 10 anys d'aquesta pujada, a partir del 2023, doncs seria 2032-2033, s'aconseguiria generar un coixí de 50.000 milions d'euros per garantir les pensions, que, com bé apuntava el Xavier, serà la data on la generació dels baby booms o baby boomers es començaran a jubilar, no? No sé si creieu que aquesta mesura realment podrà garantir les pensions i amb aquest coixí, realment.
Jo tampoc no sóc endeví, però també primer penses, n'hi haurà suficient amb aquesta bossa que crearem amb aquests 10 anys de termini? Primera cosa. Segona pregunta, serem capaços o seran capaços els governs que esdevindran a partir d'aquests anys de no tenir la temptació de tocar aquesta bossa de pensions per altres necessitats que poden ser molt justificades i molt urgents? Aquest és el tema, perquè de necessitats en sortiran moltes i les demandes hi seran. Per tant, aquesta és una altra pregunta. I el tema que jo també plantejo és, a veure, aquestes mesures penso que estan molt bé, poden estar bé, i segurament doncs, no sé si estan prou equilibrades per, diguéssim, aquí és la càrrega, la podran suportar degudament, insisteixo, petits empresaris i els treballadors, però per altra banda, per què no s'està afavorint també el que és els plans de pensions privats? Perquè precisament aquests dos últims exercicis, les polítiques del govern va en detriment això, entre cometes, penalitzar aquest esforç d'estalvi a través d'un pla de pensions privat, fent que les deduccions que es puguin acollir cada vegada siguin menys. I això et sembla contradictori. Diu, no, és que hem d'afavorir els plans de pensions d'empresa. També, què impediria que es mantinguessin o s'incentivessin aquests, o mantenir aquests incentius als plans de pensions privats per afavorir aquest estalvi privat complementari, que serà complementari, evidentment, el de les pensions que es puguin obtenir d'aquí un temps, i també incentivar els plans de pensions que es puguin dur a terme per part de les empreses. Aquest és el tema. Penso que aquesta penalització, aquest esforç d'estalvi privat, no sé, té el seu... Evidentment, aquí hi ha una decisió ideològica, però és contradictori.
Uh-huh. La voluntat pel govern és tornar a omplir la coneguda popularment com guardiola de les pensions, que va tancar l'any passat, l'any 2022, amb 2.138 milions d'euros, quan l'any 2011 el fons va arribar a una quantia de 66.815 milions d'euros. Tothom sabem com van acabar, on van acabar aquests diners i qui va ser el govern que va extreure va buidar aquesta guardiola, no? En principi, la proposta que comentava el Xavier també és un debat, no? El tema d'obrir més l'opció dels treballadors a poder tenir un pla de pensions privat i no haver de cotitzar a Seguretat Social. No sé, Emili, com valores aquesta alternativa, per si es pot dir alternativa.
Al final haurem de fer com molts països ho fan, ja sigui perquè no tenen més remei o per ideologia, doncs anar cap als plans de pensions privats. El que passa que aquí a Espanya s'ha plantejat molt malament. Jo que ja tinc... Jo no soc, em sembla que no soc baby boom perquè vaig néixer al 56, em sembla que el baby boom comença al 57, és a dir, estic allí al límit, no? Però jo recordo que... Jo recordo que als anys 80, doncs, les entitats bancàries feien una gran promoció dels plans de pensions i t'explicaven el compte de la lletera i et deien que quan et jubilessis allò es multiplicaria per no sé quan i tindries diners per anar i retirar-te al Carib i viure allà, doncs, en una hamaca feliçment, no? Després resulta que quan hem recuperat aquests plans de pensions ha estat una gran estafa. Jo no sé si en altres països, em sembla que no, vull dir que funcionen d'una altra manera, però aquí primer cotitzes quan cobres i després cotitzes quan retires els diners. És a dir, en el moment que jubiles i declares, rescates el pla de pensions, ja sigui de manera total o de manera parcial, i ho declares al fisco, resulta que la clatellada que ve és una cosa que vull dir que no oblides fàcilment al llarg d'un any fins que t'arriba la següent clatellada. Ja has cotitzat per aquests diners, ja has pagat per aquests diners, i tornes a pagar una segona vegada, és un segon cicle. Llavors, d'aquesta manera, no es pot incentivar de cap manera el pla de pensions privat, tal com s'ha fet fins ara. S'haurà de fer d'una altra manera, que sigui molt més atractiu, que no et fotin una clatellada en el moment que recuperes aquest pla de pensions. No funciona així a altres llocs, perquè la gent, ja et dic... Per ideologia, o bé per necessitat del país, perquè no ha tingut més remei, doncs s'han hagut d'acollir els plans de pensions privats.
Veurem com acaba aquest tema de les pensions i també doncs, haurem de començar a difondre un missatge als més joves. Jo m'incloc en aquest grup de començar a estalviar per un altre sector, perquè el tema de les pensions la veritat és que pinta força malament en un futur i no gaire llunyà, aquest futur. Si us sembla bé, passem al segon tema, que és canviar completament de sector. Parlaven ara d'economia plenament, ara parlem d'una mica sanitat, i és que és els pròxims passos que alguns sectors demanen a Catalunya, no? Que és que estendre l'ús del passaport Covid, vacunar infants o inclús la tercera dosi que ja s'està administrant en moltes persones. Els experts coincideixen a dir que la vacunació evita onades com les anteriors i fa una crida a no baixar la guàrdia contra la pandèmia. Us vull preguntar sobre el primer cas que he mencionat, és estendre l'ús del passaport Covid. No sé aquesta mesura com la valoreu. Xavier, començo per tu.
A veure, en aquest tema, per motius de feina, i sóc molt sensible i molt belligerant, ja de dir. Perquè com a director d'una residència, en aquest cas la residència pública, i per altra banda com a jurista també, sé que és una necessitat. Jo penso que hi hagi aquesta extensió del passaport Covid, jo penso que ja anem una mica tard. Hi ha països d'Europa que això també ja ho han posat en marxa des d'aquest estiu, des del mes d'agost, des del mes de setembre, a molts llocs, i aquí anem una mica tard. Que ara es digui és que volem extendre en altres àmbits més enllà de l'oci nocturn. Doncs si veiem que hi ha aquest repunt i si veiem que les dades així ho indiquen, que aquest repunt de contagis, entre d'altres, també està provocant un increment també d'hospitalitzacions, un increment d'hospitalitzacions que esperem que no arribin a les taxes d'hospitalització tan bèsties com van ser el mes de juliol o l'any passat. Però, i si a més s'estan detectant que doncs, el 70, el 75% d'aquests ingressos hospitalaris és de persones no vacunades, una de les mesures és aquesta, és extendre una de les mesures aquesta abans de que se'ns imposin altre tipus de mesures que efectivament ens perjudiquin o ens limitin a tots plegats, vacunats i no vacunats. Per tant, jo soc absolutament d'acord. I ara faig una... A veure, en una residència en aquest moment es pot entrar sense ensenyar cap passaport Covid de res. És a dir, com és que en una discoteca al vespre has d'ensenyar el passaport Covid i en una residència gent gran no cal? Quin sentit té això? Sí, quin sentit té això? Des d'aquest punt de vista, respecte al passaport Covid, evidentment s'ha d'extendre i en alguns àmbits i alguns sectors s'ha de fer obligatori, no? I en alguns sectors, com poden ser els àmbits hospitalaris, serveis hospitalaris o serveis residencials, hauria de ser obligatori. Lligat amb això, també, en conseqüència, doncs, lògicament, els professionals que treballen en aquests sectors, jo no dic que se'ls obligui, sinó senzillament, doncs, que si es treballa en aquest sector, també han de poder justificar que estan vacunats. Això, des del meu punt de vista, està claríssim i tenim les eines legals, els instruments legals per poder-ho fer sense haver de canviar cap normativa.
un dels temes més principals, no? Un de la polèmica més principal que ha generat aquest tema d'estendre el passaport Covid és el fet de si per llei es pot obligar a la gent a vacunar-se, no? En aquest cas no es parla d'obligar la gent a vacunar-se, sinó de començar a fer restriccions per la gent que no s'ha vacunat, com és el cas d'Àustria, no? El país que el govern ha començat a confinar la població no vacunada, no? Aquí certs periodistes o certa gent amb un ressò important van començar a fer piulades, sobretot a Twitter, demanant doncs això, no? L'activació del passaport Covid, i han estat moltes les respostes negativament dient que això atempta contra el dret de la llibertat. No sé, Emili, com ho valores?
Doncs, a veure, les obligacions... Estem en una cultura on obligar algú a fer alguna cosa, atemptar contra els drets individuals, és molt impopular. El que passa que a vegades jo em pregunto, quan està amenaçat un dret superior, que és el dret a la salut de la col·lectivitat, el dret individual potser hauria d'estar per sota. Jo no sé, països autoritaris com la Xina, com ho han resolt això, perquè em costa molt imaginar que un país com la Xina hagi dit que la gent que no es vulgui vacunar, que no es vacuni. Doncs aquí ens trobem que vivim en països on hi ha molta més llibertat, gràcies a Déu, i respecta molt i ens hem de felicitar per això els drets individuals. Però aquí hi ha un dret col·lectiu, el dret a la salut col·lectiva de tots, que es veu amenaçat per l'exercici d'aquest dret individual. No seré jo qui digui que s'ha d'obligar la gent a vacunar-se, però sí que es pot incentivar la vacunació, i em sembla que el passaport Covid va una mica en aquesta línia. Si tu, per ideologia, pel que sigui, decideixes no vacunar-te, doncs, escolta, estàs en el teu dret, quedem així, d'acord? Però que pensa que et trobaràs que si vas a determinats llocs no hi podràs entrar, com passa amb l'oci nocturn ara, i això, doncs, com es pot estendre, doncs, a altres àmbits, no? És una mesura que ja han posat en pràctica, doncs, altres països a Europa, però també és veritat que a Europa la situació ara, sobretot al nord d'Europa, la situació és pitjor que la que estem vivint aquí, però això pot canviar en poques setmanes. Aquí hem viscut moments en què nosaltres hem estat pitjor que ells i ara ells resulta que estan pitjor que nosaltres. Això pot donar la volta. Però a mi em sembla que l'exemple d'aquests països que han incentivat la vacunació, lògicament no estem aquí en un àmbit, el nostre àmbit polític i cultural no és per obligar la gent, s'han de respectar les llibertats individuals, però aquesta gent han tingut potser, han anat per davant i han tingut més èxit que nosaltres.
Uh-huh. El fet d'estendre el passaport Covid es pren com una mesura per evitar restriccions, no? En aquest sentit, en teoria seria beneficiós estendre aquest certificat Covid per no arribar a altres situacions com ja hem viscut prèviament durant aquesta pandèmia de restriccions. No sé si, Xavier, valores el fet de Sí, o com valores el fet d'ampliar aquest passaport Covid o incentivar la vacunació envers a començar amb restriccions, no només per la gent que no es vacuni, sinó per el global de la població.
Sí, tal com deia la Mili, jo puc tenir puc pensar que, escolta, que es podria fer obligatòria la vacuna. Ara, puc admetre o puc tolerar que aquesta no sigui obligatòria. Ara bé, una cosa és aquesta tolerància amb les persones que no es volen vacunar i, per tant, no obligatorietat absoluta. Ara l'altra cosa és incloure o introduir una sèrie de restriccions en determinats àmbits i, per tant, fer-ho això en buscant no només, ja té un àmbit en aquest molt concret que està funcionant amb l'oci nocturn, sinó en altres. M'imagino ara per dir, doncs, anar a una superfície comercial a comprar o anar a determinats llocs on es pugui concórrer en llocs tancats molta gent. Insisteixo, hi ha àmbits sanitari o àmbit de serveis d'atenció a la gent gran, que absolutament, jo crec que és absolutament imprescindible, ja que hem fet l'esforç, insisteixo, poso l'exemple amb les residències de gent gran, que van patir moltíssim la primera onada de Covid, especialment aquí a Santa Coloma, moltíssim, i que després d'haver patit molt, i això va implicar durant molts mesos restringir els drets i llibertats de molts residents perquè els vam tenir confinats i tancats sense poder veure a les seves famílies. Això també els hi va suposar un drama important per ells, un drama psicològic per molts d'ells. Alguns no van morir de Covid, però sí que van veure's afectats psicològicament per aquesta situació. Ara que la situació és diferent, ara que la vacuna s'ha fet extensiva a tothom, ara que en aquest moment podem dir que aquell que no s'hagi vacunat és perquè no vol o no ha volgut, ara sí que, davant d'aquesta situació, que l'escenari és molt diferent, podem dir, escolti, a veure, en determinats àmbits, si tenim, per sort, tenim un 80% de gent vacunada en aquest país, estupendo, però si hi ha un 20% de persones que per són negacionistes o no volen vacunar-se, doncs en qualsevol cas, si això no evita que el contagi continuï rondant i no evita que aquest grup, aquest col·lectiu, pugui saturar els serveis sanitaris, amb la qual cosa també perjudicar aquelles persones doncs, que també tenen les seves operacions mèdiques programades o tenen les seves visites i consultes, i tot això provoca un col·lapse o un risc de col·lapse del sistema, doncs bé, absolutament d'acord en que s'imposin aquest tipus de restriccions. I a veure, per què? Perquè si no, al final, insisteixo, si hem d'extendre les restriccions a tancar, a limitar la mobilitat, a tornar a tancar l'oci nocturn, a restringir els horaris de tots els sectors econòmics o comercials, escolteu, això ens afecta a tots, potser hi ha una sèrie de persones, doncs un col·lectiu molt nombrós, i insisteixo, per sort molt nombrós en aquest país, un 80% és molt alt, però que d'alguna manera no s'ha d'haver perjudicat per un col·lectiu que ha decidit, escolta, legítimament, ha decidit no vacunar-se. Bé, doncs si aquesta postura egoista o més individualista no ha de perjudicar la postura més solidària que han tingut el 80% de la població. I poso l'accent, i vull posar una mica aquest accent en un col·lectiu que ha patit molt i que no m'agradaria de cap manera veure altra vegada que per prou per bé es tornen a tancar els centres residencials, a les visites dels familiars, i tornen a patir els avis, perquè això n'hi ha molts que no ho han entès, ni ho entenen ni ho entendran.
Mm-hmm. Crec que la clau, ho ha dit abans l'Emili, la clau és que per sobre de les llibertats individuals hi ha una llibertat col·lectiva, que és la llibertat de la, o sigui, de garantir, no?, la salut pública i general, no?, i en el fet de que alguns no es vulguin vacunar, això pot afectar aquest grup, aquest col·lectiu general que posarà en risc la nostra salut. Doncs se'ns acaba el temps, ens ha quedat un tema penjat, però bé, suposo que el podrem retomar en una altra tertúlia. Xavier Soley, Emili Miquel, moltíssimes gràcies per haver estat en aquesta tertúlia, ha estat un plaer i ens trobem a la propera.
Molt bé, gràcies. Fins la propera. Bona tarda.
Bona tarda.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arsenviu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les arts en viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina, no?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parc agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio, sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 53 60
93 478 53 60
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blue Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face. I'm
a believer. Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santeufemia. El sector comercial del Prat es prepara pel tret de sortida de la campanya de Nadal. Serà amb els anomenats Black Days, que arrencaran dimarts i s'estendran tota una setmana. Des del Prat Gran Comerç es mostren optimistes amb les vendes, malgrat assenyalant que ja s'estan notant problemes amb l'abastiment de productes. Escoltem el seu president, Francisco Manuel Gutiérrez.
El optimismo no nos falta, porque si no ya habríamos cerrado todos, ¿sabes? Pero bueno, con mucha expectación y con bastantes incógnitas, porque no solamente ya es el tema que venimos arrastrando del COVID, sino que, como sabéis, ya se une una huelga de transporte. Estamos teniendo muchos problemas con el abastecimiento de ciertos de productos, pero también de materias primas, de alguna manera.
La campanya de Nadal coincidirà amb l'encesa de llums als diferents eixos comercials. Per segon any consecutiu, l'Ajuntament sufraga el 100% del seu cost. A més, com a novetat, torna el concurs d'aparadoria.